Diàlegs amb l'alcalde. Els divendres fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde.
Us saludem en aquest espai dels diàlegs amb l'alcalde de Vilafranca i un cop cada 3 mesos els diàlegs els fem especials i avui especialment ens hem desplaçat del despatx d'alcaldia al costat del Francisco Romero. Francisco, benvingut. I benvingut, o gràcies per acollir-nos a casa seva, aquest és el seu despatx.
És casa vostra. Sí. Molt bon dia.
Normalment aquesta entrevista la fem al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilafranca, però el Saló de Plens diríem que no està presentable en aquests moments.
Està en reformes. Estem fent una restauració de tots els elements patrimonials i després també posem al dia la funcionalitat, les instal·lacions elèctriques, la il·luminació, perquè volem mantenir el seu ús a nivell de conferències, casaments, trobades diverses, els plenaris. Volem que s'utilitzi i per això doncs, hem de preservar la part patrimonial i posar al dia la funcionalitat i que la gent pugui seguir admirant aquest espai tan únic, no? Tan singular, utilitzar-lo, però posar-lo al dia i assegurar que a nivell d'instal·lacions, de seguretat, tots els elements doncs, estan al dia i ho fem de la mà de la Direcció General de Patrimoni, que també hem demanat suport econòmic per poder-lo fer. I bé, doncs, ara mateix doncs, un projecte de 6 mesos, si tot va bé, març-abril, a la primavera ja tindrem de nou el Saló de Sessions al dia.
Estem en l'últim diàlegs d'aquest 2025 i crec que val la pena aprofitar per fer un repàs general de l'any, no? Que hi ha alguns moments de l'any que ens queden gravats a la memòria, malauradament un sobretot que és el 12 de juliol, no? Ja en parlarem. Però en general com qualifica, quin balanç en fa del 2025?
Diria que per la part, per sort que els grans números econòmics van bé per Vilafranca, van bé per l'Alt Penedès. Després, quan entres en detall, és quan hem d'activar tots els programes i tot el que fem per assegurar que aquest progrés social i econòmic es redistribueix i que arriba a tot arreu. Però estem en un cicle econòmic que encara és positiu, com s'està veient fins i tot a nivell europeu, doncs, tot el nostre entorn està al capdavant, no? Tota la nostra zona, en els números macroeconòmics, de manera que això ens acompanya en positiu. I després hem tingut diferents episodis que venen doncs, del canvi climàtic, tots aquests efectes de la Dana, com van patir els aiguats del mes de juliol, i això és un dels temes que des d'aquí som molt conscients, sobretot per la nostra vinculació al món del vi, al cultiu de la vinya, a la pagesia, la nostra història, no? Que tan bé reflecteix el nou Vinzeum, doncs ens recorda la importància de l'economia circular, de protegir el medi ambient, no? I de fet, els efectes d'aquests canvis climàtics han vingut per quedar-se i per això ens haurem d'anar preparant. I com deia en l'anterior reflexió, la part de les desigualtats, els grans números van bé, però hem de seguir assegurant que es redistribueix bé, que aquest progrés arriba a tots els barris, que seguim reforçant malgrat aquestes tendències, no? Que amenacen algunes activitats com el comerç, doncs, protegint-lo, animant a la gent a comprar el comerç local, a que passin coses a la ciutat de la mà de la cultura i sobretot seguir apostant per equipaments de referència, per posar al dia l'espai públic, que és l'espai de convivència i aquests programes que acompanyen i asseguren que ningú es quedi enrere d'aquest camí, no? I bé, aquest és una mica les imatges d'aquest any. Malauradament, la Dana encara estem recuperant la normalitat a la zona esportiva i a la zona de l'hospital. I va ser molt, realment, doncs, va ser dur. Però després també hi ha moments molt, molt bonics, no? Durant l'any que hem tingut. Vilafranca ha sortit a l'agenda nacional i internacional per molts temes, no? En l'àmbit cultural, com a plaça més castellera, com a Vinzeum, com a diferents esdeveniments en el món de les cultures del vi, com a actes també esdeveniments socials, reconeixements a comerços històrics, grans fites també públiques aconseguides amb diàleg i amb acord amb la resta de grups i fites aconseguides per les entitats, que tenim unes entitats que realment, doncs, gràcies a elles podem arribar a més llocs i a més espais en el món, com a capitalitat esportiva, en el món de l'educació. O sigui que realment hem d'estar molt, molt contents, no? Que és una ciutat, lògic que hem de dir nosaltres, no? Que és una ciutat que ens enamora, però a part que té molt a dir amb l'agenda nacional i internacional. I això és el que sempre dic, que potser per la meva professió, no? Més vinculada a la tecnologia, però jo crec que Vilafranca, la gent de Vilafranca i del Penedès tenim molt a dir amb l'agenda nacional i internacional. I amb tot el que ha passat i els conflictes i la poca capacitat que han tingut organismes internacionals, el municipalisme i el món de les ciutats crec que tindrà molt a dir en aquest futur que ara mateix tenim, on entre el canvi climàtic, les desigualtats i alguns conflictes i alguns lideratges autocràtics, la manera de combatre això és des del món real, des de les ciutats.
Uh-huh. Un 2025 que podríem dir que ha estat l'any de les obres de la nova biblioteca, tot i que la inauguració serà el 2026, no?
Sí, pràcticament diria que en un any ja tindrem la nova biblioteca, que ja té nom, no? Després de la votació popular i també recollida com a proposta de la Comissió Nomenclàtor, no? Com a nom d'una dona, Joana Raspall. I sí, la segona biblioteca i després, com deia, els equipaments són clau per poder, és l'espai, l'àmbit cultural, el Vinceum, la nova biblioteca, posar al dia les instal·lacions esportives, esport és salut, també, ho hem vist amb tot el que és el complex aquàtic, no? Que és l'única instal·lació que hi ha a tot l'Alt Penedès i la importància que té, amb esdeveniments esportius de primer nivell, i seguir treballant també l'espai públic, que és l'espai de trobada, de connexió entre els barris i el centre històric, i sí, els equipaments hem de seguir treballant.
En relació a l'espai públic, justament el projecte, podríem dir, del 2026 que es va aprovar, per cert, en el ple municipal d'aquesta setmana, dins del pressupost, és el del carrer Sant Pere. Aquest és una actuació en espai públic important que hi haurà aquest proper any.
Sí, tenim, o sigui, tenim un treball, diria, amb les associacions veïnals, on cada barri també va determinant els seus projectes. A més, ara accelerarem més amb tota la proposta i aquesta plataforma de participació, no?, que s'ha presentat. Però cada barri ha pogut, tots els barris tenen els seus projectes de millora de carrers. Ara aquesta setmana encara estem acabant, doncs, l'alcaldia de proximitat. Aquestes setmanes que estem en un barri hem fet la girada, no?, que té diferents propostes a l'eix de la via, Molí d'en Rovira, seguir treballant carrer Comerç i Vestalella, hem treballat Poble Nou, seguir la millora del tot el que és el parc del Tívoli cap al carrer Parlament, Espirall amb la connexió entre el carrer Sant Sadurní i la zona d'equipaments, i seguirem. Tots els barris tenen els seus projectes de carrers, estem actuant en millora de voreres, accessibilitat, il·luminació, i després també temes de manteniment avançat que la gent ens proposa, com posar al dia llocs infantils, calistènia, els espais verds. O sigui, s'està fent tot el que es pot dins de les possibilitats, amb un pressupost ajustat i que depèn molt també d'aquesta capacitat de captació de recursos d'altres administracions. Heu vist com, per posar al dia la instal·lació esportiva, doncs hem tingut una inversió important, no?, d'una altra administració, però també per fer la biblioteca o per fer habitatges. Necessitem, sobretot, i és un tret diferencial, que els nostres equips professionals i amb el lideratge polític aquesta capacitat de recerca de recursos.
Uh-huh. Ara que ens parlava d'habitatges, l'habitatge és una de les preocupacions principals que hi ha en la ciutadania arreu del país, així ho indica la darrera enquesta del CEO, no? Evidentment, nosaltres formem part del país i Vilafranca també és un municipi on hi ha aquesta problemàtica, no?, d'accés a l'habitatge. I ens parlava vostè de polítiques d'habitatge que també el 2026 es contemplen en el pressupost del 2026.
Sí, en aquest mandat és un dels temes principals. Hem començat amb el segment més de gent gran, amb els allotjaments del carrer Vidal, però seguirem, estem treballant nous projectes amb aquest segment de gent gran que viu en habitatges on no es poden posar ascensors i aleshores doncs, ho acompanyem a través d'una subvenció municipal, que també és nova, en accessibilitat, o fem aquest tipus d'habitatges. I després pensant en els més joves i les famílies en general, dins del primer trimestre del 26 ja hi haurà el sorteig i l'adjudicació dels habitatges assequibles de Gloria Lasso, que són més de 30 habitatges que s'estan acabant i es poden veure, no?, en aquests moments de qualitat, amb un lloguer per sota de mercat, i seguir treballant, com sabeu, doncs, tant en la zona del carrer Gelida o a la zona del carrer Dolors Piera, de mutu acord amb altres operadors, com en el cas dels que estem fent en règim cooperatiu, i també compra, que estem fent d'habitatges, sobretot en tots els barris, i aleshores els rehabilitem i els posem a la borsa. I la idea és superar una oferta de més de 100 habitatges en aquest mandat, que això és una fita històrica d'un treball que combina doncs, tant temes de planejament per tenir disposició de solars i aprofitaments, com també doncs, arribar a acords amb operadors que es dediquin a fer habitatge assequible i sobretot amb la col·laboració d'altres administracions per aconseguir posar el nostre gra de sorra en un repte que és molt gran, que és aconseguir amb les eines municipals que tenim. Però sí que durant el 26 serà protagonista aquestes noves promocions d'habitatge assequible de lloguer.
Hi ha hagut ple municipal aquesta setmana, es portava a aprovació del pressupost, també les ordenances fiscals, i si parlem de les ordenances fiscals, una altra nota podríem dir que portarà el 2026 serà l'augment considerable de del rebut de la taxa d'escombraries. Aquí també hi ha, es va explicar, però val la pena que ens recordi, no?, dos motius que fan que augmenti d'aquesta manera, no?
Sí, malauradament, nosaltres ja sabeu que un dels objectius que tenim és no incrementar la pressió fiscal més que és el cost de la vida, que és l'IPC. Així ho hem fet. Això ens obliga a treballar les inversions amb visió plurianual, si no seria impossible. Amb 3 milions d'euros que té l'Ajuntament cada any, no podríem fer res del que estem dient. Però en el cas de la brossa no hem tingut una altra opció i, de fet, seguint els mitjans de comunicació, tots els ajuntaments estan igual perquè és una directiva europea que ens obliga a traslladar tot el cost al ciutadà. Segons des d'Europa el que volen és que el ciutadà sigui conscient de la importància del reciclatge i de no generar més residus, i perquè si no després tot el que no es pot reciclar va a l'abocador. I anar a l'abocador és anar a la natura. No? I això és un cost que volen que es traslladi directament a les famílies. Malauradament no hi ha una altra opció que fer-ho, i després els contractes, en el cas de la Mancomunitat Penedès-Garraf, també posa al dia un contracte que suposa més inversió per nous camions, contenidors, etc. I per aproximar-se a un càlcul i tenir algunes dades de la generació, i això és un gran increment per tots els ajuntaments. En el cas de Vilafranca, que hem fet un esglaonat de mutu acord amb altres grups, esglaonat per metres quadrats, per consum d'aigua, la gran majoria d'habitatges tindran un màxim d'uns 6 euros al mes addicionals, que és lògicament un impacte per les famílies i que hem intentat que sigui proporcional amb aquest esglaonat. No tenim més opcions que aquesta. El món dels residus, abans parlàvem del canvi climàtic, l'economia circular genera menys residus, és el llegat que podrem deixar a les noves generacions. I en aquests moments doncs, tota Europa està immersa en aquest canvi i aquí també ja ens ha arribat, i de manera que tindrem nou contracte, nova taxa. És una taxa que s'ajusta al cost, però lògicament tindrà un impacte en totes les famílies. I la resta, en general, és l'aplicació de l'IPC, l'IBI un punt per sota, resultat també dels acords que ens han fet, però en conjunt la gran majoria és l'IPC, que és el que sempre van dir que faríem.
Uh-huh. En relació també a aquesta qüestió de les ordenances fiscals i de l'IBI que ens comentava vostè ara, en el debat del ple municipal sí que hi va haver controvèrsia, podríem dir, entre els proposants, que de fet li van proposar a l'equip de govern des d'Esquerra Republicana fer aquesta reducció d'un 1% a l'IBI, amb altres, podríem dir, socis d'acords de govern, com són la CUP i Vilafranca en Comú, perquè consideren que l'IBI és reduir l'IBI és injust en certa mesura perquè qui més surt beneficiat és qui més té, qui té un edifici més gran, qui té una casa més gran, no?
A veure, l'IBI ja de fet té una vinculació als metres quadrats de l'immoble i això és el que diu la normativa i no podem fer una altra cosa. Després podem fer en altres impostos bonificacions per criteris de sostenibilitat, per determinats temes d'habitatge, aquí sí que podem fer moltes coses, o per criteris socioeconòmics. Però l'IBI està vinculat a la tipologia. Si vius en una casa perquè ho has heretat de la família doncs, i és molt gran, doncs té un IBI més gran, o si o tens una altra situació d'un pis més petit, doncs tens un IBI més petit, o si estàs en una situació socioeconòmica complicada tens unes bonificacions. Però el que sí que és veritat, i això és estat general, i ho he dit des del primer moment, clar, els grups municipals tots porten el seu programa electoral i molts temes que es plantegen ara ja tenen un històric. En aquest cas, els grups municipals, alguns plantejaven l'IPC, altres pujar més de l'IPC, altres congelar. Fruit d'aquesta negociació, com et deia, és un tema molt puntual aquest any i molt tenint en compte que hi ha la taxa de residus i jo crec que això ha determinat molt el debat. El resultat és, en general, és l'IPC menys la taxa de residus i un IBI que fruit de l'acord aquest any i de manera conjuntural i jo crec que es pot entendre en aquest context doncs estarà una mica per sota de l'IPC. Però jo crec que hem d'agrair aquesta feina de tots els grups municipals, amb el seu programa electoral i amb ganes d'implicar-se amb la governabilitat. Nosaltres, que hem estat també a l'oposició, ho fèiem. Per això sempre ho reclamo, perquè si ho has fet, també demano que els grups municipals, si poden, ja vindran les eleccions i ja hi haurà un moment de que cadascú pugui tornar a defensar el seu programa. Però mentre això no arriba, des del món municipal hem d'intentar arribar a acords. Tant de bo ho fessin també amb altres administracions i tindríem pressupostos doncs a la Generalitat, a l'Estat, a Europa, que ens aniria molt bé. I jo crec que és un exercici en aquests moments essencial. Si no ets capaç de mobilitzar els recursos disponibles, és molt difícil també de fer projectes i iniciatives com els que comentàvem abans.
Uh-huh. De fet, vostè està governant en minoria des de fa 3 anys, o és el tercer pressupost que aprova en minoria, I aquí realment s'ha de reconèixer un treball i un esforç de negociació, perquè el primer any dius, mira, és el primer any, el segon ja pot ser que costi més, però alguns pensàvem que el tercer any seria molt difícil aprovar un pressupost en aquesta situació.
Sí, però jo ho vaig dir el dia del ple, jo estic molt, molt content de veure que realment des dels grups municipals s'han dedicat i participen de la governabilitat i nosaltres pensem que les bones idees hi són a tots els programes electorals i si volen nosaltres estem en total disposició de dialogar i acordar pensant especialment en la gent i en Vilafranca. I així ha anat, crec que aprovar aquests temes tan importants i durant tot l'any, doncs realment depèn del moment, però són pocs els vots en contra de temes tan fonamentals. I segur que en algun moment aquests vots en contra trobaran un camí perquè les nostres portes estan obertes amb aquesta visió municipal, això sí, amb el programa electoral a la mà, i cadascú té una línia, la nostra és la que anem explicant, i aquí segur que ens trobaran, és el punt de trobada, i per això sí, a nivell municipal això ho hem de posar molt en valor.
I fent un balanç encara del 2025 en qüestions que han passat a Vilafranca, no podem oblidar les reivindicacions que han aparegut en l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès en relació al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, que fins i tot encara hi havia fins i tot convocada una concentració per aquest dissabte, que finalment s'ha desconvocat.
Sí, sempre diem que en aquells temes on l'Ajuntament no té competència i ens ha passat també en el tema del transport, rodalies, els busos, en el tema de l'educació i també especialment en el tema de la sanitat, nosaltres sempre hem de demanar els serveis que ens mereixem i en aquest cas l'hospital és Vilafranca i comarca, no? I és veritat que des de que es va fer la fusió, que ja s'havia treballat el 2015 i es va fer el 2019, aquí sempre hi ha hagut una sensació de pèrdua, no? Una sensació de pèrdua que sobretot en el moment que es fa la fusió entre l'Alt Penedès i el Garraf, que pot haver-hi aquesta economia d'escala i compartir coses, però és important posar els recursos necessaris perquè realment no hi hagi aquesta sensació i perquè tinguem el millor hospital tant pels professionals com pels pacients. I jo crec que aquest és el camí que planteja el comitè, que plantegen les plataformes que defensen els usuaris i que plantegen tots els partits polítics. I la línia que s'ha agafat és aquesta, és poder dialogar per assegurar la cartera de serveis que necessitem realment, una cartera de serveis que pugui recuperar serveis que havíem tingut i assegurar el millor hospital, que és el que volem tots, i sobretot que tingui aquesta capacitat de retenció dels professionals i també d'atracció també de més professionals en un moment on l'hospital, que fa poc va celebrar els 30 anys i que va tenir un lideratge municipal en el seu moment per aconseguir-ho i de mutu acord amb la Generalitat, doncs que realment recuperem aquesta situació, i jo crec que estem en línia. I tot el que ha passat una mica és en el plantejament de demanar intensificar un diàleg i un acord per aconseguir aquesta línia positiva de recuperació i assegurar serveis.
Aquesta setmana em sembla que hi ha hagut reunions, no?, per parlar-ne.
Sí, hi ha hagut diferents reunions en diferents àmbits. El nostre paper des de l'Ajuntament sobretot és assegurar, acompanyar i, com vaig dir el dia del ple, defensar amb fermesa els serveis que ens mereixem com a usuaris, com a pacients, i acompanyant els professionals i les seves reivindicacions, tant els professionals que representen els treballadors i treballadores com els que no ho representen, que estan a la direcció, també volen el mateix. També volen recuperar serveis en domiciliaris o unitats de semicrítics o que totes les proves doncs, es facin aquí, en proximitat. Tots els professionals volen el mateix. I en tot cas, si es va fer una fusió, hem d'assegurar que hi siguin els recursos perquè no hi hagi aquesta sensació de pèrdua i que realment l'essència del que va ser l'hospital, el trasllat de l'hospital de l'antic al nou, amb un hospital ben planificat, la majoria en planta baixa, amb possibilitats de creixement central a l'Alt Penedès, doncs que això s'ha de mantenir. I nosaltres des de l'Ajuntament també tenim projectes que estem treballant que encara seran un pas més d'aquest hospital. Volem que sigui un hospital universitari, volem que tingui habitatges assequibles al seu voltant i que faciliti que els mateixos professionals puguin accedir a aquest habitatge i que faciliti que vinguin aquí. I també no hem d'oblidar que estem en una zona que també hem de potenciar, que és tota la zona de l'Espirall, Barceloneta i tota la zona de creixement. I això sí que és potser més el vessant més de la part de ciutat i que acompanyarà a tots els plantejaments que estan fent els representants dels treballadors i treballadores, que en definitiva ells el que volen és el mateix que tots, que és aquest millor hospital tant pels professionals com pels pacients.
Sí, parlem també d'altres aspectes que tenen a veure amb la ciutat i que aquest any han estat notables. En aquest cas, en qüestions d'ensenyament, no és una competència directa de l'Ajuntament, però m'imagino que sí que hi han estat treballant. Hi ha hagut un increment de la formació professional, de diferents cursos de formació professional al conjunt del territori de la comarca i a Vilafranca en particular també, no?
Sí, sí, hi ha hagut un gran increment en els cicles de grau mig i superior i sobretot també la clarificació dels itineraris. Abans parlàvem de l'hospital, tots els cicles que fan referència als tècnics de laboratori, clar, això també ens ajuda molt, com també aquestes cicles vinculats al comerç i d'altres, en el món de la tecnologia, de la informàtica, de la mecànica. En el model de Vilafranca arriba a una formació holística que diuen que és integral, que tu ofereixes tots els segments. Una desertificació professional, tenim l'Escola de Noturisme de Catalunya, la FACINA, i després ens acompanyen també altres entitats del món privat o públic o privat que també fan el mateix o ens complementen. Després tenim la formació universitària amb aquest grau que s'està consolidant i que cada any anem afegint totes les instal·lacions necessàries per fer tots els cursos i que també estem treballant un projecte de futur tant amb la conselleria com amb la universitat i tot el que és una formació des de les llars d'infants, les escoles, les secundàries, és a dir, aquesta formació holística és la que hem d'aconseguir i que durant els propers mesos també veurem doncs que comença ja a caminar el projecte de Nova Escola del Val d'Elias, per exemple, que és un projecte treballat des de la comunitat educativa i que ja fa 3 anys que es va plantejar des de la conselleria i que començarà ja també, començarem a veure ja concrecions. I com et deia, en l'àmbit universitari de l'Escola de Meteorisme de Catalunya, la càtedra que també s'ha fet durant aquest any de vinya i canvi climàtic, com un espai també de reflexió al voltant dels temes que hem parlat.
Uh-huh. Ens queda un minut d'entrevista per endavant i ja que estem en aquesta darrera entrevista del 2025, sí que li demanaria a l'alcalde això, unes paraules i un desig per la gent de Vilafranca per l'any vinent.
Bé, primer de tot, una bona Fira del Gall, un bon Nadal, que tinguem un feliç any 2026, que puguem compartir bons moments i sobretot el meu desig és que tot el progrés que entre tots estem treballant, sobretot que arribi a totes les llars de Vilafranca, que la gent pugui gaudir amb la seva família aquests moments i que sobretot això, doncs que realment puguem tenir un any millor en tots els aspectes i això és el que treballarem des de l'Ajuntament i és el meu desig sincer a totes les famílies de Vilafranca.
Doncs esperem que aquest desig es converteixi en una realitat. Alcalde, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres que deixem aquí l'espai dels diàlegs amb l'alcalde i tornem al mes de gener. Que passeu un molt bon dia. Adéu-siau.